Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Com ja sabeu, cada dimecres dediquem una estona a parlar de comunicació en aquesta recta final del programa d'aquest dimecres, i avui volem parar atenció a la comunicació interna, Marta. És una peça, sí. Ja podem avançar, és fonamental tenir una bona comunicació interna en qualsevol entitat.
Exacte. Ara ens ho explicaran millor, Mercè, però per què ens situem? La comunicació interna es refereix a totes aquelles comunicacions que tenen lloc a un àmbit intern d'una empresa o qualsevol grup humà. Essencial, com tu ara apuntaves, pel bon funcionament de l'organització, i que moltes vegades, això sí, i per això també avui en volem parlar, ens passa desapercebuda.
Doncs justament, Marta, per conèixer més de prop i prendre aquesta consciència, no, que dèiem, de la importància de la comunicació interna, ja ens acompanya el Daniel Martí. Ell és professor del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, també en el grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Bon dia, Daniel, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Marta i Mercè. Moltes gràcies per convidar-me a ser aquí.
Doncs com sempre, és un plaer tenir-te aquí al matí a Ràdio Cel amb poques paraules. Ara fèiem, clar, la Marta ens feia algunes pinzellades del concepte, però Daniel, tu n'ets un expert. A què ens referim quan parlem d'això, no? Que moltes vegades és com un terme que tenim, que el tenim interioritzat, però que probablement desconeixem, no? El concepte concret. Comunicació interna. En què consisteix la comunicació interna?
Mira, la comunicació interna és aquella comunicació que es fa necessària perquè els grups humans, però també les empreses i organitzacions, tractin de tenir dinàmiques positives. Hi ha dos tipus de comunicació interna. Una comunicació interna que seria més operativa, que explica a la gent doncs com fer el dia a dia, però en aquest cas que ens ocupa parlem de comunicació interna institucional. La comunicació interna institucional el que fa és mirar que tots els membres d'una organització coneguin els objectius i, per tant, els puguin compartir. És una comunicació que tracta de definir a cadascuna de les persones d'una organització què és el que s'espera d'ell, quines funcions té. I si finalment és una comunicació interna, diguem-ne, més moderna i més avançada, és una comunicació que permet a la gent també participar en la definició de les seves funcions i en bona part de la definició dels objectius. La comunicació interna no deixa de ser com una eina de gestió del coneixement de les empreses, de les persones que treballen en una empresa o que estan en una organització, per afavorir precisament els interessos i objectius d'aquesta organització.
Daniel, ens referim també, d'alguna manera, a cuidar l'aspecte psicològic de les persones que conformen part d'aquest col·lectiu? A cuidar, no? Per dir-ho en paraules més planeres, a cuidar del nostre equip?
Sí, en una economia actual, com és una economia basada en la gestió del coneixement de les persones, aquest coneixement s'involucrarà més en els objectius de l'organització si tu expliques clarament quins són els objectius de l'organització, li expliques a les persones quina funció tenen, per què serveix la seva feina, i els hi permets participar i proporcionar, involucrar-se, que amb els seus coneixements s'involucrin amb aquests objectius. I és evident que una persona que treballi des d'aquest punt de vista, que conegui què és el que s'espera d'ell, quins són els seus objectius, com es pot involucrar amb aquests objectius, és una persona que estarà més contenta i, en certa manera, acabarà involucrant-se en la producció de qualitat i quantitat d'aquesta empresa.
Totalment.
Per tant, una comunicació interna sàvia no només afavoreix els objectius de l'empresari, sinó que involucra i fa més feliços els treballadors, evidentment.
Clar, per tant, podem dir, Daniel, que la comunicació, justament, no? Crida l'atenció, perquè és la comunicació interna, és la comunicació que no es veu, no? Però que és cridanera i que potser és la més important. Estem parlant de la més important per al bon funcionament d'un col·lectiu?
Sí, la comunicació interna és essencial perquè qualsevol grup humà aconsegueixi els seus objectius. És una comunicació de la qual tothom en parla, tothom la vol, tothom... Però és una mica com la germana petita, no? Que tothom se l'estima molt, però hi ha molt poca gent que se'n cuidi. I igual passa amb la comunicació interna a les empreses. Totes les empreses desitgen tenir comunicació interna, desitgen que els seus treballadors s'involucrin amb els objectius de l'organització, però si no els hi expliques, és molt difícil que ho faci. Per tant, una bona actuació en comunicació interna et permet empresarialment assolir els teus objectius i permet que els treballadors, treballadores que hi ha en una empresa, doncs es sentin més identificats i entenguin el per què estan allà, no?
Mira, que segur que ens estan escoltant els de comunicació interna de Ràdio Estel, Daniel. Com podem? A veure, sí. Donem consells, no? Coses pràctiques. Com es pot generar un bon clima de feina, no? Per on començaríem?
Bé, la veritat és que cada organització és ad hoc, però és molt fàcil. Mira, és com si tu tens un equip de futbol i ets un entrenador com sí. És el Guardiola. El Guardiola el que fa en primer lloc és explicar a tothom quins objectius té el seu equip, és a dir, què és el que vol el Barça o què és el que volia el Barça. Després explicar a cadascú les seves funcions. Tu jugaràs de davanter, tu jugaràs de lateral, però després també interpretar què és el que volen els jugadors i quines són les seves possibilitats i involucrar aquest coneixement amb els objectius de l'organització. Els treballadors treballen millor quan saben per què treballen i, en la mesura que l'empresa pot, els dona també la possibilitat de definir aquests objectius. Així tu generes una dinàmica positiva que és millor per tothom. Com es pot aconseguir això? Doncs parlant-hi, informant, fent reunions i propiciant també que hi hagi molt feedback i molt retorn per part dels treballadors cap a l'organització. Cada empresa és diferent, però és cert que, d'una altra banda, perquè hi hagi una bona comunicació interna, hi ha d'haver aquesta mirada d'entendre que avui en dia estem en una societat que és la societat del coneixement, que ja no és el treball, hi ha molt poc lloc que sigui un treball mecànic, i perquè la gent involucri aquest coneixement, les seves ganes de fer, el seu capital intel·lectual, han de sentir-se involucrats en aquests objectius.
Clar, estàs parlant més d'una organització horitzontal, no? Que potser és més, més tradicional dels països nòrdics, no? Que sembla que aquí a casa nostra encara hi ha molt la direcció, no? I estem com més sotmesos a aquesta direcció. És veritat que diguéssim que és més tradicional del nord? O aquí, a mica en mica, també anem adaptant aquest tipus d'organització, doncs, més horitzontal, no? Com tu deies, més que els objectius
sí.
No només es manen, sinó que es construeixen.
Els organigrames... Sí. Els organigrames s'han d'anar aplanant, però també és molt important, per exemple, en el cas de la comunicació interna, que no tota la comunicació flueixi a través de l'organigrama. Això és que hi hagi un cap que li expliqui el soc cap i el soc cap explica... El que és molt interessant de la comunicació interna és que aquests punts que poden utilitzar-se com a comportes estanques de la informació es puguin superar. Llavors, és interessant que qualsevol persona pugui fer arribar les seves inquietuds, la seva informació, el seu coneixement, més per sobre del seu cap i que moltes vegades la informació que rebin no només la vehiculi al cap. És a dir, el cap està allà per coordinar i organitzar la feina, però a vegades, si és l'únic pas de la informació que flueix de dalt cap a baix, doncs hem de trobar alternatives a això, d'acord?
I avui al nostre espai de comunicació, al Matí a Ràdio Estel, estem parlant de comunicació interna, en majúscules. I ho estem fent amb Daniel Martí, professor del grau de Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Dani, posarem una mica de paranys ara, saps? Perquè estem parlant, clar, d'aquesta comunicació interna, estem interioritzant tots els conceptes clars que hem de tenir. Però què passa, Dani, quan dins de l'empresa... A veure, ens trobem amb el típic company de feina, el que li diem, ets tòxic, saps? I que d'alguna manera doncs, desvirtua aquesta comunicació interna fonamental que ens estàs explicant, que critica constantment, que genera un clima de crispació i de desacord amb la direcció. Què fem amb aquesta persona tòxica? Què fem? I què fa l'empresa, millor dir, no? Des del camp de la comunicació.
Però no és només... No és només a la comunicació interna, en qualsevol àmbit de la comunicació. Tu has de neutralitzar aquells rumors que són negatius o aquella informació que t'és negativa, aquell relat que inicien altres contra tu, oferint una millor informació de molta més qualitat. Llavors, davant d'una persona que pot generar un relat tòxic o un relat contrari a l'empresa, però que això pot passar en altres àmbits de la comunicació, la informació transparent, la informació clara és la forma de combatre aquest focus d'intoxicació. Però això no passa només amb les empreses. Per exemple, en la pandèmia també ho hem vist. Molta informació molt poc fonamentada, molts rumors, molta informació que no era veritat. L'única forma que tens per poder contrarrestar això és oferir informació transparent i de qualitat. Però per fer-ho necessites establir canals per poder arribar a l'altra gent. Si resulta que hi ha una persona que està intoxicant i que està parlant malament de tu, però no hi ha ningú que contrarresti aquest relat, doncs el problema s'accentua. Per tant, davant de focus tòxics d'informació, el que han de fer les empreses i les organitzacions és oferir la informació que elles creuen pertinents.
Si parlem a nivell d'empresa, en què beneficia els clients que una empresa tingui una bona comunicació interna? Com ens en beneficiem?
Mira, hi ha un aspecte molt important de la comunicació interna perquè sembla que estem parlant d'una comunicació que quedarà en l'àmbit de l'empresa i que només serveix per això, per involucrar els treballadors en els interessos i objectius de l'empresa. Però fixeu-vos com hi ha una part molt important en l'economia d'avui de que moltes empreses, la seva imatge depèn dels treballadors, dels treballadors, per exemple, de serveis, els que estan en contacte amb el públic. Al final, una bona comunicació interna serveix perquè aquests treballadors que donen imatge del que és l'organització ofereixin una molt bona imatge també de la seva empresa. Si un client, per exemple, una facultat, la imatge d'una facultat depèn de la seva façana, del seu pla d'estudis, però al final la imatge d'una facultat depèn també dels professors, que són els que estan en contacte amb els alumnes, que és el seu client, el seu usuari principal. A través d'una bona comunicació interna, tu pots explicar-li al professor què és el que esperes d'ell, quins són els objectius de la facultat, quin és el seu ideari i com poder-los transmetre perquè al final la societat a través d'aquests alumnes i d'altres comunicacions tingui una imatge adequada d'aquesta facultat. I, d'una altra banda, a través de la comunicació interna, tu al professor li pots demanar tota aquella informació que pot ser útil per la facultat. Com veus els alumnes, què és el que els inquieta, què és el que demanen. Una mica la comunicació interna acaba sent també comunicació externa i, per tant, molt important per les empreses. La comunicació interna és tan important avui en dia, cada vegada més, precisament per això, perquè els treballadors